Senyores i senyors, amb tots vostès, Arnau Barrios.
Que bé que toca el piano, l'Arnau.
Sí, que farà l'entrevista tocant el piano ell mateix.
Aquesta música així, no?
Com ho veus? Com ho veus? És que pot fer les dues coses, pot fer. Encara podria fer una tercera que no direm, perquè és molt d'hora. Però ell pot tocar el piano, contestar les nostres preguntes i una tercera cosa. Ara aquesta hora no direm, perquè...
Mira, el saxo.
També, també. No, el saxo el toca el Marc Montull, que està al fons, que és el de, és el de premsa de Club Editor. Escolta, Arnau Barrios, Club Editor ha tingut a bé editar 24 contes d'Anton Chekhov, traduïts i triats per Arnau Barrios, que ets tu. Llavors, a veure, primera pregunta. Quina és la raó per la qual a Chekhov, els de Petits Plaers, que han editat això de Relats d'un desconegut, traducció rus, del rus de Jaume Creus, l'accentuen obert i tu tancat?
Ah, sí.
Fixa't tu. És que, mireu, a veure, Chekhov com s'accentua? Bueno, a banda que no es deu escriure així, no?
Bueno, no, clar, és la transcripció. En principi, bé, això sona més català, si dius Chekhov, no?, amb la E oberta, però... En rus no hi ha oberta, per tant, la transcripció correcta és Chekhov, no?
Ho hem de dir Chekhov?
Sí.
És tancat.
Però és veritat que és una mica poc natural en català, suposo que per això ho hem fet.
Que t'entenc. No? Però has fixat, t'has fixat, no estic en tot,
No? Sí. No, però o sigui, la forma oficial, diguem que és Chekhov, amb la...
Chekhov.
Amb la E tancada.
Ara, els de Petits Plaers, que fan aquests llibrets petitets, i en canvi els 24 contes de Club Editor és una cosa...
Robusteta. Escolta'm, 24 contes, la primera pregunta, clar, no només tradueixes, sinó que també tries. D'on tries i per què aquests 24 concretament? Això també és una feinada, no?
Bé, en realitat és el cànon rus, aquests 24 contes són els contes que es consideren a Rússia els que trobes en totes les antologies de Chekhov, no? És el... I llavors el que vaig fer va ser començar a llegir tots els contes, per ordre, del primer, que va escriure als 18 anys, fins l'últim, que és la Núvia, que el va escriure molt poc abans de morir. I la idea era trobar alguna cosa a salvar, sobretot dels primers contes, alguna cosa desconeguda, alguna joia que hagués passat per alt, no?, dels crítics. No? I no, al final vaig haver de començar per aquest El Grifa, que és un dels contes més famosos de l'any 86, crec. 1886.
El Chekhov, si ara hi hagués algú que fos un marcià total i hagués aparegut al planeta Terra per sorpresa, qui diries que és?
Pot ser el primer escriptor de la modernitat, perquè és un... D'ell surt tota aquesta línia, o sigui, d'ell aquesta acceptació de la vida tal com és, aquest realisme portat a l'extrem, és d'ell. Quan veus tota aquesta, no?, els grans escriptors del segle XX, que els grans contistes, tots surten d'ell, és el gran inaugurador de mirar la vida tal com és, no?, sense posar-hi, no sé, afegits ideològics o grans idees, no?, anem a descriure com la gent viu, no?, com creixen, com s'enamoren, com moren, això. Això ja és prou, material literari, no cal res més, no?
Jo li envies una carta signada a l'agost del 2020 a la Maria Buigas, que és l'editora del Club Editor, on crec que tinc la sensació que no t'ho has passat bé traduint. Home, clar, una cosa és anar a PortAventura i l'altra traduir del rus, que ja ho entenc. Però que no t'ho deus saber, que t'ha costat, diguéssim, però t'ha costat profundament traduir això, perquè li escrius, escolta'm, li escrius tu a la Maria Buigas, m'encallo a la traducció i surto a passejar, arribo a aquells finals de conte amb un nus a la gola i els ulls humits.
Primer, això és una correspondència personal que el Marc aquí, sol que és el culpable.
S'ha filtrat,
Sí, és una filtració.
Però nus a la gola i els ulls humits. Però és que quan llegeixes com a lector, és que passa una mica això.
Sí, és que són contes molt emocionants. És un... Clar, això és una reacció fisiològica, no? Però va ser així. I hi ha contes que, malgrat haver-lo llegit tres vegades, està retroduint, tornes i continuen emocionant, perquè és aquesta força de la vida, com si passés de veritat aquell desengany amorós o aquella mort, no? L'últim conte és una mort. Mm. És com si ho haguessis viscut, no sé.
I per tant t'ha costat traduir?
Sí, molt, molt. Però m'ho he passat molt bé,
En quin sentit?
Perquè ha estat molt temps, havia de ser una cosa que havia de fer en molt menys temps, en mig any. I em vaig adonar que era impossible, que havia d'anar... I al final va ser un any i mig, que la pandèmia va anar molt bé en aquest sentit, perquè van poder allargar els terminis.
en aquesta carta que li envies a la teva editora, probablement li estaves demanant temps, no? Més
sí,
temps.
Aquesta part que no surt, però sí.
Perquè també li dius, escolta'm, però no puc traduir això, referint-te al Chekhov, això sense viure-ho, sense passar-hi a través. I l'única forma que conec de fer-ho és el temps.
Sí, clar, és el que li demanava al final. Era un mail només per demanar que m'allargués el termini un any més. Ho vaig aconseguir.
Ho vas aconseguir. Va costar o no? O va?
No, per sort no. I... Però la dificultat principal, o sigui, sí, realment va ser un plaer i una tortura, perquè trobar aquesta llengua cristal·lina de Chekhov, diàfana, ha estat difícil. No, bé, és la gran dificultat aquí. De fet, és més difícil això, em sembla, que el de l'Onegin, que al final era qüestió de temps, no? D'estar pensant els versets, les rimes... Això, aquí hi ha una cosa de baix, essencial, no? L'estil, el to límpid.
El to?
Límpid, absolutament clar, no? Nítid.
Els personatges que apareixen en aquests 24 contes, jo tinc la sensació que són gent que insisteixen en viure. Que jo diria que la insistència en viure és una de les formes de l'alegria, al cap i a la fi. Encara que siguin contes que t'entristeixin en alguns moments, però tots insisteixen en viure, o són molt conscients que estan vivint. I això a mi em provoca, insisteixo, que la història, que moltes de les coses que els passa, doncs són tristes. Aquest nus a la gola, doncs jo l'entenc perfectament quan tu traduïes, quan nosaltres els llegim, però no deixa de ser la insistència en viure dels personatges de Chekhov una forma d'alegria.
Sí, en realitat és un escriptor molt, molt optimista, sembla que no, però el seu missatge és primer molt humà, no? I després d'esperança. I sí, no ho sé, aquesta cosa és com el mateix que la vida, no? És absolutament el mateix que la vida, això, i amb tot el que té de bo i tot el que té de trist i de sabedor.
I després també hi ha molts personatges que surten d'un lloc i van cap a un altre, bueno, això ens passa a tots, esclar, i apareix la natura.
Sí, oi?
I que cada cop la vas veient més gran, i el personatge més petitet, transitant per aquesta natura. Això també li passa molt al Chekhov.
Sí, és veritat. Això m'he adonat, abans no tenia aquesta sensació, i m'he adonat fins en quin punt és un gran paisatgista, perquè sap fer unes descripcions de la naturalesa russa que són impressionants. I a més, que ell ja és un dels primers ecologistes, no? Ell és dels primers que alerta de vigileu, no? Que estem tallant massa boscos, que això no està anant bé. Em sembla que és a les tres germanes. No, l'oncle Vania, justament, la que representa...
La que està en el teatre lliure ara, sí, senyor.
Sí, que hi ha el metge que està obsessionat amb això, que se salvin els boscos.
I després, clar, hi ha l'amor, el desamor, el que és l'amor, la pregunta sobre què és... No, i després les dones.
Sí.
Parla'm una mica de les dones en aquests contes de Chekhov, perquè n'hi ha moltes.
Sí. No sé quina impressió fa. Jo, venint de la literatura del XIX, és un escriptor gairebé feminista, no? Perquè les dones existeixen com a personatges, i són personatges molt forts. I...
Molt rodons, a més a més, molt ferms.
Sí, i molt sovint molt més interessants que els personatges masculins. Però clar, després també trobes coses de l'època, perquè això ja és inevitable. Per exemple, el conte de la dama del gosset, el protagonista és un misògin, però de fet és la confirmació que s'equivoca, no? Perquè s'acaba enamorant i ha de fer enrere totes les paraules que havia anat dient de les dones, no?
Després també tinc la sensació que les dones en aquest... Ara millor tu em diràs, no, per això no. Però que les dones estan més... que acabaran estar... No, encara no, encara no, perquè clar, aquest Chekhov va morir el 1904, neix el 1960, mor el 1904, però tinc la sensació que les dones, vas veient com les dones que retrata el Chekhov estaran millor preparades per al segle...
Sí,
que pugui venir.
Sí.
Tinc la sensació, són més resolutives, tenen més... Estan més aplomades.
Sí, els homes són molt més pàl·lids, no tenen cap... Són sense caràcter, i són les dones les que ho arrosseguen tot el pes de la història i del... Sí.
I fins i tot quan apareix la qüestió de la ciutat o de la ciutat com a paisatge, quan estan, els hi passen coses a les ciutats o als nuclis urbans, més enllà de la natura, també són les dones les que jo crec que millor hi transiten per la vida urbana.
Sí, això és una cosa molt curiosa també, que i ella associa dones amb indústria, per exemple, amb alta burgesia. Els contes on hi ha, que no són gaires, aquí n'hi ha un, però després entra algun més, on apareix el món de la indústria, dels obrers, la propietària de la fàbrica són dones. És una cosa... O sigui, ell associa, sí, feminitat amb un futur que ve... Amb
progrés.
Sí, progrés.
Ah, si a tu et demanés que em diguessis... La pregunta que vaig fer és una merda, però ja veuràs. Diguessis, escolta, te n'has d'anar a una illa deserta, quin d'aquests 24 contes tu t'enduries?
Clar, si és una illa deserta potser... No ho sé, perquè... Potser no seria el preferit, seria el més lleuger o més alegre, no?
Si és
el...
Clar. Està bé.
És clar, un dels meus preferits és el bisbe, que és l'últim. Sí. És la història de com mor un bisbe. Però clar, una illa deserta... Sí. Com mor un bisbe no és la cosa que més t'interessa.
No, sí, perquè et pot acabar de... Doncs el sí. Més alegre, per endur-te una illa deserta. I,
potser... Sí, per algun del principi. O potser fins i tot aquest, el del Gusev, aquest mariner que mor, també. Sí, sembla que t'ha
fet que mor. És que n'hi ha diversos que la guinyen, eh?
Sí.
Bueno, és que la mort...
Sí, sí. És part, també, sí. I l'actitud d'ell amb la mort és molt interessant, perquè era metge, no? I a més sabia que tenia el tuberculosi, que estava condemnat a morir tard o d'hora, que era qüestió de dies, d'anys i de dies, no? I té aquest tracte molt natural amb la mort. No és una cosa que l'espanti com una cosa que ve de fora, sinó la cara bé de la vida.
Escolta'm, tu has estat a Sant Petersburg vivint i sent professor de català?
Sí.
Però què posaves, un anunci al diari per fer... O si estaves a una universitat,
no.
Això com
va? No, és l'Institut Ramon Llull, que té una xarxa de professors a l'estranger.
Ah, sí.
I llavors... Sí, no. Bueno, jo també ho hauria pogut fer, perquè de fet hi ha bastanta demanda.
Hi ha demanda? Sí, tu creus que hi ha més demanda d'aprendre el català aquí a Sant Petersburg que a Madrid, per exemple?
Ah, això segur, sí. Sí, perquè hi ha la gent que té una casa a Barcelona o gent que, sí, estan interessats en el català. Però jo ho feia a la universitat, era classes amb les noies que feien filologia hispànica i a més volien fer català.
Eren més noies que nois?
Era tot, he fet un sol noi, hi havia, primer.
És que ja t'ho dic, que les ties estan més preparades pel progrés.
Sí, sí. I per aprendre català,
possiblement també. Escolta una cosa, i ara que has tornat, ara has retornat a Barcelona,
sí.
Quan fa que has tornat? Clar, la pandèmia la vas passar tot a Sant Petersburg, eh,
sí.
Arnau?
D'altra banda, per sort, perquè... Els meus pares són grans i aquí hauria estat això, amb població de risc,
tot ja
això, i allà estava al meu aire. I de fet em vaig vacunar de Sputnik.
Veus? Ah, sí, estàs vacunat. I què tal?
Bé, molt bé. Però no el reconeixen. Ara amb això del QR, ara podria fer una crida així.
Sí, home, i tant, fem una crida.
Sisplau, que reconeguin.
Estàs sense papers, ets un sense papers, sí, ets un sense vacunes ara
sí,
ja.
Sí, ara puc entrar als bars. Sí.
No pots entrar als bars. Millor. Ara, que tu entraràs a un bar, que ara triomfaràs moltíssim, no? Perquè ara... Es lliga molt sent traductor de... Com digueu els traductors
no,
de rus?
Jo pensava que després de l'Onegin lligaria molt, i no. Sobretot a Rússia, que és una cosa que sembla que impressiona molt.
Ja,
i no. I al contrari, més aviat, com, que és un tifa, no? Que es pensa que pot traduir l'Onegin, clar, que és impossible.
Jo també, però aquest... Un friqui, no? Un friqui
sí,
català.
Sí, també, sí.
Escolta'm una cosa, com has trobat Barcelona? Perquè tu sempre dius que allà a Sant Petersburg tu has passat molt bé, i has estat molt bé. És que tu ets una mica rus, també. Tu saps que traduïu rus? És un rus atrapat en un cos de català.
Si puc dir una cosa, l'única cosa que diré...
Ja l'estàvem esperant, el Marc Montull, i dir, Marc Montull, no parlis, que et portes convidat...
Perquè és de Lleida. Perquè és de Térmens.
I què vols dir?
I el bar també ho és.
Hi ha una connexió.
Quina connexió?
Ja? A veure,
explica-me-la.
No, si en realitat sí que és aquesta cosa, no, de la plana, però després d'estar Rússia entenc que la plana de Lleida és una broma, que no té...
Clar.
Que al contrari, que és un lloc... Molt
o sigui, Lleida no és una plana que és una tifa de plana, sí, Lleida, comparada amb l'estepa russa,
sí, clar,
ja t'entenc.
Aquella plana oriol,
ah,
sí,
doncs mira, no. Tu fica que els de Lleida es troben que són russos per la plana de Lleida.
Sí, és una mica. Després una qüestió d'afinitat, em sembla que jo en el meu cas realment a trobar a Rússia ha estat el que em calia pel caràcter. M'ha anat bé haver-me dedicat a la filologia russa i a llegir aquests clàssics russos.
És veritat que es parla molt del caràcter rus?
Sí.
No sé què, el caràcter
sí,
rus, que són gent i la madre aquests,
sí, exacte,
i després
sí.
De la Segona Guerra Mundial encara més, hi ha un liu allà, però es parla del caràcter rus, quin és aquest caràcter?
En realitat, és una cosa, d'una banda sembla que és una cosa inventada per fer-se el misteriós, no? Llavors poder justificar, no sé, Putin, no? Com pot ser que hi hagi aquest monstre al poder, no? Ah, no, és l'ànima russa.
I ja està,
i això serveix. Però després és veritat que hi ha tot de coses que els fan molt, molt especials i molt diferents.
Digue'm en tres.
El primer el fet de ser molt, o sigui, no saps mai com els agafaràs, és aquesta cosa, no? Aquí, o sigui, allà si t'han de fotre un moc no tenen cap problema, no?
Però també fa molt fred, de l'hivern, llavors quan sí. Tu tens molt fred, et trobes algú pel carrer i et molesta, ja els he de dir, escolta, vés-te'n a la merda, sí, sí. Perquè jo he de seguir triscant, llavors, perquè estic aquesta... mort de fred, clar. Sí, jo et comprenc que això, aquest moc deu anar per la qüestió climatològica.
Sí. Però per l'hivern també, ai, a l'estiu també, deixen anar, no sé si...
Perquè deu fer calor.
Sí. De fet sí que em fa, sí, perquè fa aquesta, la terra encara està molla, no? I els estius a Rússia també són així molt...
I una altra cosa dels russos que tu t'hagi sorprès i que siguis tu, perquè tu ets russos, ja ho sabem.
L'hospitalitat, una cosa que aquí... jo entenc que hi era abans o així, però allà són, és una hospitalitat fins i tot agressiva. Ja,
no? En quin sentit? Què vols dir?
Que t'obliguen a quedar-te a casa seva, que és, de seguida t'obren... O sigui, allà no hi ha gaires bars, per exemple. La gent queda a les cases. És una... És i això, si aquí quan dius no, vine a casa o amb els amics de Rússia els he dit sí, quan vingueu, quan vulgueu, en realitat són paraules buides, no? Si venen, no sé si em faran gaire content, no, en realitat sí, els amics de veritat sí,
però allà pots però entrar,
si un rus t'ho diu és realment que hi pots anar i a més t'hi pots quedar a viure, és...
Ah, sí.
Ah,
doncs mira, és una possibilitat, però això no està mal, de saber-ho, perquè de vegades que n'estàs fart i dius mira, vaig a Rússia i planto la primera casa que trobi.
Sí, i són molt bons amics. Això, fins i tot massa bons amics. Per mi és una intensitat...
Que... Aquí et surt el lleidatà, no? Sí. Escolti, que jo vinc de Lleida.
Sí. Tots a casa seva.
Escolta, Arnau, és un... No, perdona, l'última pregunta. Això és que això és la cosa que no s'ha de fer, però que et deia, com has trobat Barcelona i Catalunya... Catalunya! Venint de Sant Petersburg. Petita?
No, em pensava que estaria pitjor. Clar, com arribaven totes les notícies de la part, no?, com va començar la pandèmia i tot... Mm. I prou bé, sí. I el que em passa és que ara m'he d'adaptar, perquè encara tinc el cap una mica allí.
Però que no sigui que ja hagués fos d'abans, això d'adaptar-te.
També.
Saps què vull dir, que no?
Sí. Que no sigui això, si del rus que viu en un cos lleidatà.
Exacte, que no sigui d'abans. Jo trobo que està bé, està al món intentant adaptar-s'hi, sí. Però és una forma educada d'estar-hi. Sí. Estem tan contents, Arnau Barrios, que hagis acceptat la nostra invitació un cop més. 24 contes triats i traduïts per aquest senyor, l'Arnau Barrios, editats per Club Editor, que a més al Club Editor li han deixat el temps necessari per fer-ho.
Sí. Mm.
És un llibre extraordinari d'Anton Chekhov.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu sempre.
Molt interessant.